Carrer Major. La ràdio no tanca per vacances.
Seguim al Carrer Major i ara parlarem de Halloween i només estem a l'agost. Després anirem fins a Reus per parlar de la nit d'artistes i acabarem enfaixant-nos per parlar de castells. Tot això aquí a Carrer Major, el programa fet en 7 emissores del Camp de Tarragona en col·laboració amb la xarxa de comunicació local. Tot just hem travessat l'equador del mes d'agost i ja hi ha qui pensa en la tardor, concretament en la festivitat americana de Halloween. I nosaltres ara anem cap a Torredembarra per parlar-vos de cambrils.
Estàs escoltant Carrer Major, amb Ona Latorre, 107.0 FM.
Carol Cubota, com és això de venir cap a Torredembarra per marxar després a Cambrils?
Doncs ben fàcil, perquè parlem d'una iniciativa que tindrà lloc a Cambrils, al Parc Samà, però que impulsen empreses torrenques. És del parc de Halloween més gran d'Europa, en representació d'aquestes empreses que l'impulsen. Doncs aquí a l'estudi ens visiten el Dani Mayo i el Salvador Julià. El Dani Mayo, de Funeral Cabaret, i el Salvador Julià, d'Imasson. Amb dues empreses estan dedicades al món de l'espectacle i doncs han unit esforços amb unes altres empreses també per crear les Halloween Scream Nights. Ho dic bé, Salvador, Dani, benvinguts.
Hola, bon dia.
És així, oi?
Sí, sí, exactament.
Doncs és una iniciativa que es farà, com dèiem, a Cambrils, al Parc Samà. Hem dit que era el parc de Halloween més gran d'Europa. Bé, potser que ho expliqueu vosaltres. De què es tracta, no?, aquesta iniciativa, què és, de fet, què és un parc de Halloween?
Bueno, es lo que sería un Scream Park, que es algo que se lleva haciendo hace muchos años en Europa, se lleva haciendo muchos años también en Estados Unidos. Es un parque completamente dedicado, en este caso nosotros son 14 hectáreas, dedicadas completamente al terror. En este caso se encuentran 7 pasajes del terror, 7 Haunted House, 4 espectáculos, además de una zona de juegos. Es decir, tienes todo el Parc Samà convertido en un gran espacio de terror para los amantes del terror.
O sigui que és un parc temàtic, no? És com provisional, entenem que és per l'època de...
Són 12 dies, los que, contando viernes y sábado, son 12 días de Scream Nights, son 12 noches en concreto donde puedes disfrutar de todos los espectáculos y todos los pasajes, y una vez se acabe, pues a otra cosa.
I ja, i li dona...
El parc quedarà lliure.
I començarem a pensar en Nadal ja, també.
Ah, també. Ah, molt bé. Bueno, sí, és que, clar, és que... I Masson i Funeral Cabaret també es dediquen, clar, a muntar espectacles a tot arreu i en tot moment. Evidentment, ara tenen al cap aquesta mega projecte, no?, podríem dir que és aquest parc de Halloween, al Parc Samà.
I aquest parc de Halloween tindrà alguna temàtica en concret?
Bueno, la temàtica, ja ho ha comentat el company, és una temàtica totalment de terror. Els passatges estan fets cada un en base a una situació, una experiència diferent. ¿Vale? Si, a veure, tenim la pàgina web ja oficial penjada a internet. Tenim una que es diu Reclusión, el mateix nom ja diu quina serà la temàtica. Una altra és l'Skill Crown, ¿vale?, que és una hectàrea de blat de moro convertit en un laberint. ¿Vale? Que això crec, si no m'equivoco, que som els únics a Europa que ho tenim, que és típic americà. Llavors, cada passatge doncs, té el seu nom, hi ha el bosque, doncs, ja, la gent ja es pot imaginar per on ha de passar. Llavors, bueno, és entrar a la pàgina web, començar a veure una miqueta les pinzellades d'informació que donem. Estem donant la informació molt en comptagotes, perquè ha de ser tot molt sorpresa, o volem ser que sigui tot molt sorpresa. De fet, ara sí que ja començarem a penjar algun vídeo i alguna foto d'algun personatge i d'alguna zona, perquè ja portem uns dies ensenyant doncs, només els logos dels passatges, i ara ja doncs, volem fer aquest primer pas d'una miqueta més, però a poc a poc.
I la gent que conegui Parc Samà el veurà molt, molt canviat o trobarà racons que hi podrà anar o és perquè es perdin i directament...
No, está todo bastante dirigido. Lo que pasa es que Parc Samà es una cosa como lo ves de día y otra vez lo de noche. Además, toda la ambientación, las luces, los actores que vas a tener fuera, porque ya no son solamente, perdón, no son solamente los que te vas a encontrar dentro de los pasajes, sino que te vas a encontrar algunos fuera. Claro, si vas en medio del bosque, te aparece quien te aparezca. Hemos intentado que el Parsamac cambie lo máximo posible y que sea una experiencia completamente nueva.
¿Qué ha agafat tot el Parsamac o és una part o és tot en general?
Hemos utilizado todos los edificios, prácticamente, y los hemos reconvertido, además de parte del bosque, la parte del laberinto de maíz. En definitiva, te puedes encontrar a alguien en cualquier lugar. Eso sí, hemos hecho un recorrido para que la gente lo tenga un poquito más claro, ¿no? Para que sepa dónde tiene que ir y no perderse tanto, ya que solamente caminando tienes más de 20 minutos solamente andando por allí. Entonces, para que no te pierdas mucho, sí que hemos hecho un recorrido para que la gente lo tenga mejor.
Ara comentaves això dels actors que n'hi haurà fora. Tenint en compte que comentàveu que serà el parc dedicat a Halloween més gran d'Europa, de quants actors estem parlant?
Bueno, estem parlant de que anirem sobre el centenar, més o menys, d'actors.
Mm-hmm. Déu-n'hi-do, 100 actors, eh? Tot això suposo que a través de càstings i tot plegat.
Sí, està tot bastant buscat, bastant mirat, estem intentant trobar doncs, la gent que es dedica més al sector, val? Perquè no només és posar-se una careta i fer por, per dir-ho d'alguna manera, o un maquillatge i fer por, sinó que s'ha de tenir una miqueta de psicologia amb el visitant. Val? Ja hem de regular, segons veiem a la persona que entra, a quin nivell podem arribar d'apretar o no apretar amb el visitant.
Sí, ya llevamos ahí de la compañía de funeral, ya hay un sector de grupo que ya estaba, que ya llevamos 10 años funcionando, entonces son gente que va muy experimentada, y los demás son actores que todos vienen de compañías de espectáculos y de compañías teatrales. Entonces hemos buscado eso, ¿no? Que la experiencia sea intensa, porque además dentro de los mismos pasajes hay escenas teatralizadas, que es una de las cosas que hemos querido diferenciar, no solamente que te encuentres el susto, que te persigan o te busquen, sino que además tengas pues esa parte de teatro, ¿no? Que te puede llevar un poquito más a somatizar todo el ambiente.
Ara, precisament parlant de les persones, aquest parc és apte per tothom o si tens problemes de cor?
No, si tienes problemas de corazón,
no, directamente no
te lo recomendamos, mujeres embarazadas tampoco. Es un parque intenso y sobre todo hay una atracción, uno de las haunted house que se llama Claustrofobia, que lo tienen todos. Sentimos decirlo así, suena muy mal, pero está totalmente prohibido, ya que es una experiencia ultra extrema. Vas a ir solo, completamente oscuras, te van a tocar, van a pasar muchas cosas, los ruidos son muy fuertes, es una de las cosas más heavy que hay. Entonces, nosotros no recomendamos a nadie con problemas de corazón que vaya. El que entra bajo su responsabilidad. Tiene que tener en cuenta que es un screen park, es decir, uh-huh. Es un parque dedicado al terror, no es un parque familiar a partir uh-huh. de la noche, es decir... Es intenso, es potente. Si te gusta el terror o te quieres venir con amigos, te lo vas a pasar muy bien. Aunque no seas un gran, gran, gran fanático del terror, te lo vas a pasar muy bien porque son divertidas. Pero hay, por ejemplo, Claustrofobia, donde nosotros mismos ya no te la recomendamos si no te gustan las experiencias intensas. Si no te atreves a hacer una experiencia intensa, no lo hagas.
I existeix un públic que ja, és a dir, a Amèrica, evidentment, no? ja estan totalment acostumats a aquest tipus de circumstàncies, però aquí existeix públic per a aquest tipus de parcs?
Sí, porque llevan muchos años, por ejemplo, aquí Monster and Monster, que fue la primera compañía que empezó a trabajar todo el tema, el sector de pasajes del terror, que fueron los que crearon Tibidabo, los que crearon el pasaje del terror que había en Salou, los que han creado Tivoli y muchos más, ya llevaban muchos años funcionando. Aquí ha habido un boom de hace unos 7, 8 años más o menos, donde Halloween se está instalando poco a poco y cada vez ves más pasajes de terror caseros, entidades sociales que hacen su pasaje de terror, ayuntamientos. Al fin y al cabo es una festividad, ¿no? Es como un segundo carnaval más macabro, pero a la gente creo que cada vez le está llegando más y busca una experiencia diferente, ¿no? Empezó todo muy, muy de casa, muy casero, y cada vez busca cosas un poquito más potentes. Sí que es verdad que hace muchos años, cuando aquí estaba Universal, crearon un Halloween muy importante y aquí crearon un nicho de público bastante, bastante fuerte.
Aquí heu parlat de passatges del terror, no? D'un recorregut, però també hi haurà uns espectacles que es podran... veure uns espectacles fixos, com funciona això?
Sí, de fet, és una miqueta, com que és el que deia Dani, no? Sí, els passatges són intensos, fem 4 shows, un és a l'opening, que és un show de benvinguda, vale? Quan arribi la gent, primer es fa un show de benvinguda, que és curtet, 10-15 minuts durarà, a partir d'aquí obrim portes, hi ha sorpreses, Llavors, amb uns horaris en concret, tenim un show que es diu Vudú, que es fa en una zona d'un llac que serà espectacular. Després tenim a Chorén de la Croix, que és finalista de Got Talent de Telecinco, que és un mag que fa coses, tema més ocultistes, que fa un dels shows que és dels principals. I després tenim un show on intentarem doncs, ja relaxar una miqueta més a l'ambient, que és un cementiri, que és el show que és més terror barrejat amb humor, vale? Perquè és una miqueta per desestressar una miqueta a la gent que vagi més, més tensa. I pots disfrutar d'aquesta combinació, no? De dir, pues ara, he vist tres passatges, ara veig en el plano que hi ha el show a aquesta hora, vaig a veure el show i després ja me'n vaig cap a l'altra banda. O sigui, és una miqueta poder donar una opció de fer tot un pack. De dir, puc combinar diferents activitats, com deia, pues ara me'n vaig a la zona de jocs, estic una miqueta, doncs, bueno, intentem recrear el típic parc d'aquest d'Estats Units, de les casetes de fusta, amb els jocs, típic, molt intentar fer això més tipus americà.
I la... No, americà total, eh?
Sí, la idea era realmente traernos el Halloween más americano, ¿no? No buscábamos tampoco el Halloween que se hace aquí, hemos buscado la raíz. Creíamos que era el primer Scream Park que montábamos, teníamos que buscar el punto donde todo arranca. Si hay más ediciones, iremos buscando nuevas maneras, ¿no? Y nuevas formas, pero creíamos que lo principal era traernos aquí a Tarragona, ¿no? El espíritu que inició todo esto, ¿no? El espíritu más americano, más el de las casetas de feria, el pasaje del terror en medio del bosque, en un campo de maíz. Un poquito lo que has visto tú durante toda tu vida en películas las americanas pelis, que te lo han traído y tal, pero ahora vivirlo, ¿no? Podríamos decir que aquí tendrías que vivir tu propia película de terror, ¿no? Eres el protagonista de una película y tienes todos los elementos que has visto durante toda tu vida en el cine, ahora son, los tienes a mano, ¿no? Los puedes palpar, los puedes tocar.
Es que de fet pensa que tots hem vist les pel·lícules de terror més típiques, tothom ha vist tot el que ha vingut als Estats Units i a tothom li ha agradat. Llavors és això, o sigui, des de Freddy Krueger, que nosaltres no el veureu per allà, perquè...
Llàstima, o sigui, el meu mite de terror.
Nosaltres intentem que els personatges i les situacions siguin nostres. O sigui, portem la idea, però no volem que vagis a veure una cosa que ja has vist a la tele, que ja sabràs de què va, sí, és que realment estiguis sorprès del que vegis, que surtis amb una experiència de terror com la que pots veure una pel·lícula, però nova, que el teu cervell assimili un concepte totalment diferent, que el que hagis vist aquí no hauràs vist enlloc.
Claro, y además lo que buscábamos sobre todo eso, no tener a Freddy, a Jason, no queríamos a Chucky, no queríamos a Samara, no queríamos todo este tipo de personajes, porque al fin y al cabo ya lo tiene otra gente, ¿no? Uh-huh. Lo que hemos hecho es crear siete pasajes de terror con siete conceptos nuevos y con un centenar de personajes creados por nosotros, que no es fácil, aunque lo parezca desde aquí.
I la gent que vulgui crear-se aquesta pel·lícula de terror que ara vosaltres comentàveu, com ho ha de fer, com pot aconseguir entrades?
Bueno, el tema de les entrades, ara mateix tenim una passarel·la online i es poden comprar bé a taquilla o bé es pot fer la compra anticipada a través de la pàgina web, vale? Que són les 3w.screamnightspark.com. Entres a la web, allà ja pots veure tota la informació, hi ha el planell del parc, com estarà ubicat, uh-huh. I tens el tema de compra d'entrades. En el tema de les entrades tens per un dia, per dos dies, vale? Per un dia, si la compres online, són 30 euros, si la compres a taquilla són 35, uh-huh. Si compres per dos dies consecutius, online són 50 i amb taquilla són 55, i després treballem amb un tour operador que la gent que vingui de fora té l'opció de fer la compra del pack hotel més entrada.
Uh-huh. Doncs Salvador Julià i Dani Mayo.
Dani Mayo.
Això, Dani Mayo, ara no trobava el nom. Moltes gràcies per venir avui aquí a explicar-nos aquesta iniciativa del Parc de Terror. Esperem que vagi molt bé.
Moltes gràcies.
Gràcies a vosaltres per convidar-nos.
I que torneu per explicar-nos-ho quan l'hagueu fet.
I bueno, sapigueu que també us volem veure per allà, eh?
Ho intentarem, ho intentarem. Jo és que sóc...
Serà difícil.
Sí,
una mica de cangueli.
Exacte, jo per aquestes coses sóc una mica...
Una fan de Freddy Krueger no pot tindre cangueli.
Los niños están para superarse, igual que las fobias.
Provarem.
Ho provarem, Marina. Ho provarem. Moltes gràcies.
Merci.
Gràcies a vosaltres.
De 9 a 12, Carrer Major.
Les festes majors, esdeveniments tradicionals de l'estiu, tot i que algunes poblacions com Altafulla celebrin la seva en altres moments de l'any, no serien el que són sense els concerts que habitualment ofereixen els clàssics grups de versions o els grups independents. Els músics són els protagonistes principals dels concerts, però ells mateixos són els primers en reconèixer la figura del tècnic de so i de llums, una figura indispensable perquè el concert sigui un èxit i tot soni com ha de sonar. Si assistiu a cap concert d'ara en endavant, dediqueu una tronadora ovació als responsables del so i llum perquè sense ells segurament hagueu de fer altres plans. I si parlem de reconeixements, també cal aplaudir el treball de la gent de la barra, però això ja són peres d'un altre parer.
Aquest dissabte torna la Nit d'Artistes de Cambrils, un clàssic ja de l'estiu, un esdeveniment que s'ha organitzat des del 2002, però amb els anys ha anat evolucionant. I nosaltres en volem parlar i per això anem cap a la nova ràdio.
Estàs escoltant Carrer Major amb la nova ràdio, lanovaradio.cat.
Arnau Martínez, tu això de ser artista com ho portes?
Doncs força malament, t'ho he de dir. Tu, com tens alguna cosa? Fas malabars, monòlegs, màgia?
Jo, malabars, sí. He vist un vídeo teu amb el Diàbolo que no l'agafes ni somiant. Jo sí que l'agafaria. Ara, molt... Però,
allò és el making of, eh? N'hi ha dos que jo crec que de 20 dos els vaig agafar, ja te'l passaré.
No. Jo he comprovat que tu i el Diàbolo no sou amics, les pilotes encara no ho he vist i monòlegs tampoc, però malabars no t'he vist molt bé. Jo sí, jo malabars encara em defenso.
Seguirem practicant, doncs. Marina, avui parlarem de la Nit d'Artistes, que una Nit d'Artistes que ha anat evolucionant perquè va començar l'any 2002, però segueix mantenint l'essència aquella del primer dia. I per parlar-ne tenim el president de l'ANAC, el Pere Martí, al telèfon. Bon dia, Pere.
Hola, molt bon dia.
Pere, nosaltres no hi serem, perquè si et passem el vídeo del Diàbolo, vull dir, no, ens faràs fora directament.
S'espantaria.
Home, però... podria ser potser no com a espectacle de malabars, però sí com a espectacle d'humor. No?
Sí, com a espectacle d'humor ho podem parlar.
Però, Pere, explica'ns una mica com va començar tot, perquè va ser allò broma en broma, no?
Sí, això va començar el 2002, que hi havia un local juvenil allà a la muralla de Cambrils, que hi havia una sèrie de joves que van decidir dinamitzar-lo aquell estiu, i allà s'hi anaven fent activitats. Bueno, hi havia un futbolín, es feia cinema a la fresca, i entre la gent que hi anava, perquè molts anàvem allí a passar les tardes, doncs va sortir una mica la idea aquesta de, escolta'm, doncs un dissabte a la nit podríem muntar aquí, hi havia una petita tarima, no? Podríem muntar un micròfon i qui sàpiga fer coses, doncs que les faci, no? Qui sàpiga fer acudits, doncs que faci un monòleg, qui sàpiga ballar, que faci un playback i qui sàpiga cantar, que toqui la guitarra i canti, no? I fins i tot hi havia un parell de nois que feien malabars i així, i així va néixer doncs aquella primera Nit d'Artistes, no? I ens va agradar molt, va venir molta gent a veure-la i vam decidir que allò l'estiu que ve ho havíem de repetir. I així portem 17 edicions.
Déu-n'hi-do, 17 edicions. La gent ja us coneix.
Sí, ara ja és una festa que la gent ja l'espera. Sí, nosaltres ja hi ha molta gent a Cambrils que... Bueno, que anem a tornar a fer, no? Quin dia serà? O sigui, ja... La publicitat ja quasi és més de fer conèixer el dia que no fer conèixer l'event, quasi.
Ara comentaves, poseu allà un escenari i qui es vol apuntar s'apunta... què hi ha més? Gent fent malabars, artistes cantant, artistes fent monòlegs, què és el que abunda més?
Això depèn de l'any, és a dir, hi ha hagut anys on hi ha hagut molt tema d'humor, hi ha hagut anys que hi ha hagut més música, va haver una època que el hip-hop es va ficar molt de moda, ara els últims anys no n'hem tingut, o sigui que bueno, va una mica, no et diria segons les modes, però és com una loteria, no? Per exemple, aquest any a mi em va sorprendre molt quan fèiem les inscripcions, que es va apuntar un noi que feia mentalisme. I fins i tot parlava d'hipnosis i tal, i no sé què, dic, ostres, això no ho hem tingut mai, no? Allò, hipnosis, no l'hem tingut mai. Doncs al cap d'uns dies em va arribar una segona inscripció d'un altre noi que també feia mentalisme. I vaig dir, ostres, no ho havíem tingut mai i aquest any en tenim un parell, no? Llavors és això. Aquest any, per exemple, tenim entre mentalisme i hipnosi doncs, 4 espectacles, hi ha un parell de monòlegs, hi ha bastanta música, per exemple, hi ha hagut molts anys que hi ha hagut més dansa, aquest any hi ha més música, bueno, és molt variat.
Pere, la filosofia és una miqueta a donar espai a artistes del territori, no? Que potser habitualment no pugen a escenari, que aquella nit en siguin els protagonistes.
Exacte, la idea és precisament això, no? De gent que li agrada fer alguna cosa, que li agrada actuar i que doncs, potser no trobaria, no?, d'aquest espai on fer-ho i on ensenyar-ho a tanta gent, perquè allí doncs, el número de públic és bastant abundant, no? Llavors, és cedir aquest escenari on la infraestructura que muntem doncs, és molt, molt xula, tant a nivell d'equips de llum, de so i això, perquè doncs, aquests artistes es puguin lluir. El que passa és que jo estic molt content perquè hi ha artistes de la zona que els veus que tenen bolos cada cap de setmana i que ja actuen i que ja doncs, tenen un cert caché, diguéssim, i et segueixen venint, et segueixen dient no, jo vull venir un any més, no? I això doncs, també ens dona molta alegria, no? De dir, és una plataforma per a artistes amateurs, però també el nivell d'artistes que ve, ostres, és molt bo.
És molt bon nivell d'artistes, suposo que s'ha anat consolidant edició rere edició.
Sí, clar, la gent ho ha anat coneixent. Al principi era una mica més això, com deien, no? Coses entre amics. Després vam tenir una època que ho va llançar bastant perquè un dels membres de la Junta se'n va anar a estudiar a l'Institut del Teatre i moltes vegades va portar doncs, amics seus i companys de l'Institut a fer espectacles i llavors, clar, allò diguéssim que ens va donar un cert nivell. I després, doncs, això, que a base d'anys la gent ho ha anat coneixent i ja és una festa on els artistes la tenen una mica com a referent de dir, ostres, vull anar aquí, no?
Perquè, Pere, hi ha alguns artistes que me'n repetim, per exemple, el Palomino és un clàssic ja de cada estiu.
Exacte, el Palomino, per exemple, és un dels que bueno, ell sí que és de Cambrils, i doncs aprofita la nit d'artistes per deixar-se anar, no? I per dir, escolta, vull fer el meu show de sàtira, uh-huh, d'humor, és una de les actuacions esperades de cada any. I, de fet, aquest any tenia un altre compromís aquell dia i va dir no, renuncio a l'altre compromís i vinc a la nit d'artistes perquè ostres, s'ho passa molt bé, com tots.
Ara la Marina potser em mata, però perquè anem a fer una cosa que no està al guió. Marina, no sé si ho saps.
Nosaltres és un clàssic, això.
Hem fet moltes de coses que no estan al guió, però és que m'ha avisat fins i tot per WhatsApp dient-me tinc una sorpreseta per tu i em fa molta por ara.
Ai, ai, ai.
Jo, amb el Diàbolo, sóc molt dolent i tots artistes no en tinc cap. Però al carrer Major hi ha un redactor que sí que en té, que a més ha participat a la nit d'artistes. Toni Mateos. Ai.
Martí!
Hombre, senyor Toni, què diu vostè?
Com estàs, fiera?
Molt bé, home, molt bé.
Des que vaig participar el 2012, això ha anat, bueno, cap amunt,
Ha pujat, ha pujat cap amunt.
T'has fet famós.
Toni, sí, Toni, què hi vas fer tu?
Jo vaig destrossar les orelles del públic més purità de Cambrils.
Cantant, segur.
No. Fent un monòleg sobre l'aparició de la Mare de Déu al poble de mons pares.
Ah. I què, va tenir èxit el monòleg o...?
A ningú va deixar indiferent, van dir les cròniques. Oi,
les cròniques sí, de fet les cròniques encara et recorden, però el que ha sigut pitjor si haguessis cantat.
Perquè ja no t'animes a participar més, Toni?
Hòstia, és que... No, recomano a tothom que tinguin actituds artístiques...
Han ficat cartells de Wanted al poble, que a Cambrils hi ha cartells de Wanted.
No m'estranya.
No, és un escenari magnífic, la nit d'artistes. És un escenari gran, et tracten molt bé, tens totes les facilitats. Et sents un artista al damunt de l'escenari i recomano a tothom doncs, que hi participi. Per diverses circumstàncies, jo no he pogut tornar, però tinc la promesa ferma amb el Pere Martí de tornar algun any, no ho sé, pel 20è aniversari o alguna cosa així.
Pensa que hi ha molts artistes, i tu ets un d'ells, que la gent cada estiu em pregunta per ells. Jo, hi ha, per exemple, un mag...
Vaig deixar empremta.
Hi ha un mag que va actuar a les edicions pues, de la quarta a la sisena o a la setena, i la gent cada estiu em diu que torna a venir aquell. Dic, home, fa potser 10 anys que va venir per la quinzena, així com a motiu especial, però la gent em segueix preguntant que torna a venir. Dic, home, fa anys que no, però sí, algun dia tornaran. Tots aquests artistes, jo crec que el coquet ha quedat dintre.
Toni, gràcies per aquesta aparició estel·lar.
Martí, que vas dormir ahir bé, eh? Perquè estava la senyora por allà amb la cria i mira.
Molt bé, molt bé.
Toni,
digue'm.
Jo crec que podràs fer un monòleg. L'últim dia de carrer major crec que pots repetir aquest monòleg que vas presentar ahir a Cambrils i ens el fas en altres.
Aquí, si hi ha diners, jo faig sí. El que calgui.
Que sapigueu que si ho fa, segurament sigui l'últim dia de carrer major, eh?
Sí, millor, millor.
Per això ho farà l'últim dia.
Una abraçada, Martí!
Igualment, Toni.
Apa, guapo.
Martí, ja per acabar, recordem quan comença aquesta nit de l'art, a partir de quina hora i què hi podrem veure.
Doncs això començarà el dissabte a les 10 de la nit, allà al Parc del Pinaret. Hi ha un total de 19 espectacles aquest any. A més, hi ha la banda de la Gamba, que va amenitzant una mica entre actuació i actuació, doncs fa una sèrie de versions que també són molt divertides i molt esbojarrades. Ahir vaig estar al seu assaig i estan molt bojos. I això, són 19 espectacles molt, molt, molt variats, 5-10 minutets cada un, o sigui que és per passar-s'ho molt bé. I aprofito també per comentar que avui a la tarda fem el primer dels actes, que és la tarda infantil. Comencem amb una festa de l'escuma a 4:45 al Passeig Albert i després a les 6 jocs tradicionals aquests així de fusta i pels més petits de la casa.
Doncs moltes gràcies, Martí. Esperem que la nit de l'art no deixi a ningú indiferent com no ho va deixar el monòleg de Toni Mateos.
Perfecte, doncs gràcies.
I Arnau, jo crec que pots anar a mostrar les teves virtuts artístiques.
Jo, si m'acompanya el Toni, m'ho penso.
Perfecte. Gràcies a tu també, Arnau.
Fins ara.
I 31 minuts i ara volem anar cap a Altafulla per ballar sardanes.
Estàs escoltant Carrer Major amb Altafulla Ràdio 107.4 FM.
Marc Pérez, jo feia més corrent triatlons, jugant a futbol, jugant a quidditch, tot el que és esportiu, però m'ha sorprès això de que ballis sardanes.
Home, també s'ha de dur a terme, no?, alguna activitat de la nostra cultura catalana. Per tant, doncs, evidentment, aquí a Altafulla es practiquen les sardanes des de fa molts i molts i molts anys i un servidor, doncs, com a bon altafullenc d'acollida, doncs, també s'ha d'involucrar en aquestes coses.
I en què parlarem? De què parlarem de sardanes avui d'Altafulla?
Doncs bé, avui tenim a nosaltres el plaer de parlar amb el president de l'associació Altafulla Sardanista, que és el Toni Nadal, i al qual ja podem presentar. Molt bon dia, Toni.
Bon dia, Marc. Bon dia, Marina.
Bon dia.
Escolta, per començar, com va anar aquesta ballada de la Mare de Déu d'agost d'aquest dimecres? Una cita, com dèiem abans, fora de micròfons, ineludible ja en el calendari estiu.
Sí, ja és tradicional, ja portem vora 30 anys celebrant aquesta ballada de sardanes en aquesta diada de la Mare de Déu d'agost. Com sempre, doncs, fantàstic, fantàstic.
Quantes persones, més o menys, s'hi van a plegar?
Calculo que ballant la sardana durant tota l'audició devien ser sobre un centenar de persones. La plaça estava plena, no? Però hi ha moltes persones que tenen una miqueta de vergonya de ballar, però ja dic que van ballar doncs un centenar, més o menys, calculo.
I la principal de Tarragona, un clàssic també, Altafulla, allà.
Sí, sí, ens ve també a la Festa Major i a l'aplec també de sardanes que celebrem cada any al mes de juny. Tinc que dir que em va sorprendre molt la joventut que en aquest moment hi ha, i també les noies, ja, la majoria són noies, o sigui, és fantàstic. Joventut i, a més, hi ha moltes noies ja incorporades a la cobla, el qual és fantàstic.
Sí, ja hi ha molta joventut que s'interessa per les sardanes.
N'hi ha bastanta, però sempre normalment la joventut ho fa de cara a la competició, diguem, en colles de sardanistes que fan concurs en el país del concurs de colles. Normalment s'apunta més aquí. Després també ballen a les places i els aplecs, però bàsicament ho fan per competició.
I els turistes?
Exhibició també.
Competició, exhibició, i la ballada sardanes té lloc a la plaça dels Vents, aquí a Altafulla, a la zona Baja Mar. Els turistes també s'interessen, com la joventut, per les sardanes?
Sí. El turista queda una miqueta sorprès quan ve la plaça dels vents, quan venen per primera vegada, que queden com diguem, estranyats de que hi hagi gent que ballin, s'agafin de les mans i que no són amics precisament, sinó que qualsevol pot entrar en ella. Això els copsa molt. Els que ja venen cada any, que ja estan acostumats i venen precisament per gaudir també de la festa.
Per gaudir de la festa i també, doncs, no sé si cap d'ells s'incorpora dins del Vall de Sardanes, no? En principi, no, aquests turistes no acaben d'entrar, no?
No et pensis, sí? No et pensis. Hi ha turista que ho intenta i s'hi fica, sí. I clar, naturalment, benvingut és, no? Sí. I en la plec de sardanes del mes de juny sí que hi ha uns turistes alemanys que aquests ja ballen sardanes, ja ho esperen també. Sí, s'hi posa gent també. No és molt normal, naturalment, com dius tu, Marc?
Però bé, és fantàstic en qualsevol cas que doncs, alguns ho provin, com a mínim, per endinsar-ne dins d'aquesta cultura catalana.
Exactament, que és la nostra tradició.
Ara parlaves de l'aplec de sardanes, Vila Altafulla, fa uns mesos, com deies, al juny, es va celebrar aquesta 18a edició.
18a, sí.
És la cita més especial de l'any per l'entitat, no?
Sí, per nosaltres sí. Comporta molta feina, però també comporta, doncs, no sé, moltes alegries, perquè veus que la gent disfruta molt allà al Parc del Comunidor, i això és una cosa que ja preparem d'un any per l'altre.
I majoria d'edat, 18 anys, majoria d'edat ja, hem arribat en aquest aplec de sardanes, per tant, doncs, que gaudeix de molt bona salut.
18 anys. Tinc que dir que nosaltres, l'associació, són 16 anys que hem fet, 16 anys, perquè hi ha 2 anys que es van fer l'ermita, l'any 84, em sembla, 85, es van fer aplec de sardanes a Altafulla, però va estar a l'ermita. Després va haver-hi una temporada que ja no es va fer res, fins que vam venir nosaltres, jo sóc un fill adoptiu, que m'agradaria ser-ho, d'Altafulla, que aquí vinc molt bé. I vam començar, doncs, a fer la continuació dels aplecs aquests. I ara ja en portem 18, sí, efectivament.
18 anys, suposo que és la cita més important de l'entitat.
Sí, efectivament, sí. Sí, nosaltres, dintre de les nostres activitats, doncs, hi figura l'ensenyament de sardanes i doncs, el que fa la cultura en general de la sardana, no dir la tradició, no? Però els aplecs, sí, els aplecs per nosaltres és cabdal, sí.
Com ha canviat aquesta cita amb aquests 18 anys?
Bé, de fet, bàsicament, nosaltres ho fem per la gent del poble. Uh-huh. I aquesta, la gent del poble no falla. Venen i s'ho passen la mar de bé. Però cada any venen, s'incorporen, doncs, no sé, gent, per exemple, de Tarragona, que ens ve amb un autocar d'un esplai, la Pere Martell, un espai Pere Martell de persona de tercera edat, que es venen cada any ara amb un autocar. O sigui que també ja esperen també aquesta cita per ballar també tots plegats i passar-s'ho bé.
O sigui, cada cop hi ha més gent.
Cada cop hi ha més gent, però diferent, per dir-ho d'alguna manera, Sí, i diria que sí o no, depèn. És gent diferent, el qual és molt important.
I com creus que es viu la sardana aquí a Altafulla? Hi ha molta tradició?
Bueno, això ho portava el Josep Maria Bellido, entre altres, que bueno, m'ho va traspassar perquè l'home ja també pues, ja portava molts anys ja també amb el sardanisme aquí a Altafulla. Nosaltres preparem cursets, ara n'estem preparant un, segurament serà octubre-novembre, i bé, és una de les activitats principals i la gent s'apunta. De vegades no les veus a la plaça, però bueno, la gent hi té un interès, doncs, bé, no puc dir que no.
Abans d'encarar aquesta recta final d'entrevista, no, vull preguntar, perquè has arribat als estudis i m'has comentat que tenies alguna coseta a explicar. Per tant,
sí.
Doncs, abans que no acabem l'entrevista, volem donar-te pas a
gràcies,
veure
gràcies,
què és el
home.
Que volies explicar.
Sí, gràcies. No, és que cada any la Confederació Sardanista de Catalunya fa una presentació d'una ciutat de Catalunya, que se li diu la capital de la sardana.
Si en guanyes Montblanc.
Ah, exactament. Tinc que remarcar que vam fer l'entorn de la muralla,
sí.
Vam fer l'Unanella, que va ser fantàstic, no? Perquè vam poder encerclar tota la muralla, cosa que semblava en principi difícil. Entre les activitats que hi ha, doncs, es presenta que a l'agost, juliol-agost, tots els divendres, a les 8 del vespre, a la plaça Major de Montblanc, es fan sardanes. Ara ja queden aquests dos divendres, el 17 i el 24, qui vulgui anar-hi, pues que sàpiga que allà podrà ballar sardanes a la plaça Major a les 8 del vespre. Hi ha altra cosa molt important, la capital de la sardana de l'any que ve serà Perpinyà. Per tant, haurem d'anar tots a Perpinyà a ballar sardanes. I després també el dia 15 de desembre s'entregarà els premis guanyadors de la capital de la sardana, que són a persones que han sobresortit pel seu esforç per la sardana. M'està mal dir-ho, jo en sóc un, però que no mereixo, però m'honora que hagin pensat en mi, però que no mereixo, efectivament. Això serà el dia 15, que també es farà la presentació de la guia de plecs. O sigui, la presentació de la guia de plecs del 2019 es farà el dia 15 de desembre a Montblanc.
És a dir, que ens has deixat aquí un parell d'assumptes a tractar en el nostre calendari.
Parlant de les sardanes. Espero que us en recordeu, si no ja us ho recordaré jo.
Home, i tant. A la nostra agenda cultural segur que ho tindrem ben a punt.
Estic a la vostra disposició.
Home, Toni, però has dit una cosa molt important i és que rebràs un premi. Què sents per rebre aquest premi?
D'això no voldria parlar. No voldria parlar, Marina. M'honora, però no crec que m'ho mereix. Clar que sí que porto 40 anys treballant per la sardana, però no m'agrada parlar.
Però una satisfacció en qualsevol cas, no?
Sí, per supost que sí. Doncs, immerescuda, però sí.
Amb aquestes satisfaccions quedem i també ens apuntem totes aquestes dates al calendari, no pateixis.
Sí.
I si no, li recordes al Marc. Moltes gràcies per venir, Toni.
Gràcies a tu, Marina, bon dia.
I Marc, ja ho saps, a ballar sardanes.
I tant, però això em sembla que no m'ho veuràs fer perquè ja vigilaré que no hi hagi testimonis.
Doncs, et vigilaré, Marc.
Doncs si és així no cal que ho facis.
Bé, ja veurem.
Vinga.
A veure.
Adéu.
Vinga, adéu, Marina, adéu.
Corre l'any 1993. Passades les Olimpíades de Barcelona, Mico decideix apostar per un gelat revolucionari i molt gran. Estem parlant del Pirulo. I amb aquest nom va arribar l'escàndol. Una campanya de publicitat molt forta que deia "Para chulo chulo, mi Pirulo" i pintaven a un nen d'uns 8 anys de xulo de platja. Mentre aquest gelat allargat, ell s'anava llepant i de colors cridaners, li feia un petó a la boca a una noia i amb aquesta li començaven a girar les cues. Tot molt surrealista, però el gelat Pirulo és el que té, surrealisme. De múltiples sabors, maduixa, llimona, taronja, tots barrejats, era un gelat massa llarg i al final et cansava. 3 anys més tard, va evolucionar al Pirulo Tropical, on se barrejaven també amb sabors tropicals com la pinya, la llima i altres de desconeguts. Vols saber quin gust té un estiu tropical? Doncs trobareu el Pirulo als quioscos i als congeladors del supermercat.
Cançó de castells i nosaltres volem anar fins a Torredembarra, lloc emblemàtic dels castells, per parlar-ne.
Estàs escoltant Carrer Major, amb Ona la Torre, 107.0 FM.
Carol Cubota, tu ja t'has enfeixat amb els nois de la Torre?
Jo a mi, igual que el tema de l'screaming night i aquestes coses, a mi lo dels castells em fa una mica de soc poruga així de mena en general.
Home, però
jo veure'ls, això sí, jo gaudeixo moltíssim, eh?
Home, però no cal, amb els castells no has de tenir por, dona.
Bueno, és allò que dius, bueno, fer pinya encara, però acotaria el cap com una mala cosa.
A veure, amb qui parlarem de castells avui?
Mira, tenim aquí el Badó Canyelles, Bon dia, Badó.
Molt bon dia.
És el nostre expert casteller, és dels Nois de la Torre, i ell doncs, ens acostarà doncs, una mica a l'agenda castellera per als propers dies i també fer una mica de balanç de les diades que hem tingut ara, res, fa poquíssim. Bueno, ahir vam tenir aquesta diada fantàstica a la Bisbal, la diada de cada 15 d'agost de la Mare de Déu d'agost. Badó, no sé si volies començar per aquí, tu mateix, si tenies previst de parlar una mica, de fer una mica de recopilatori, no?, del que hem fet.
Home, s'escau de parlar de la diada de Festa Major de la Bisbal, perquè, bueno, van les colles més potentes del món casteller i, bueno, es van veure molt bona actuació amb castellers de Vilafranca, que van fer el 2 de 9 amb Forro i Manies descarregat, el 3 de 9, el 4 de 9, i aquest Pilar de 8 carregat que es va quedar una mica sorprès tothom, perquè Vilafranca és una colla que el Pilar de Vuit el domina molt bé. També tenim la Vella de Valls, que amb la seva línia, aquest any sembla que va un palet més potent que les altres, amb aquest 5 de 9, 4 de 9 amb agulla carregat, el 9 de 8 i van acabar un Pilar de 7. I la colla que tenim una miqueta així de no sabem a vegades per on agafar-la, que és la Joves de Valls, va començar molt bé amb un 2 de 8, però després van s'apagar amb un 5 de 9, van s'apagar amb el 3 de 9 i va acabar fent un Pilar de 9 i després ho va rubricar amb un Pilar de 6. Vull dir que va haver una d'això una mica agridolç, no? Perquè Vilafranca una mica agridolç amb aquest Pilar avui que només van carregar quan és un castell que el dominen a la perfecció, i les Joves de Valls que té aquest 2 de 8 impecable, però després amb els altres castells potser s'enganxa una miqueta. I bueno, ara tenim moltes sortides per endavant, com són... El diumenge tenim la Diada de Sant Magí, que és una diada molt important, però és que tenim el dia 25 tenim el Callà, l'Arbós, Sant Fèlix, vull dir, tu que deies que, Carol, que tenies una miqueta d'això, n'hi ha per gaudir i remenar, eh?
Home, és molt bonic de veure.
I de fet, ara parlant de sortides, aquest cap de setmana també hi ha els 70 anys dels castellers de Vilafranca, on ja han anunciat...
Que també serà.
Sí, on ja han anunciat que volen provar altres de 10 en Folre i Manilles.
Sí, és una prèvia abans de Sant Fèlix que s'ha vingut de regal extra, que bueno, que també l'ha fet sonar casteller. Clar, tenen al costat la Vella de Valls, tenen al costat la Jove, vull dir, clar, ningú se quedarà amb els braços creuats i potser abans de Sant Fèlix veiem alguna, anava a dir, alguna barbaritat, no, algun monstre sí, d'aquests castellers.
Segons a quins moments penses, mare meva, quina barbaritat, sí. Amb tot el respecte pels castellers, però Déu-n'hi-do, fa patir, però vaja, hi ha castells que es veuen molt ben plantats, com aquest de les Joves, que deies d'ahir, que després, doncs, bueno, les circumstàncies van anar com a anar, no?, però... Aquest castell de les Joves, per exemple, va estar molt, molt tranquil i això que té la seva dificultat, no?
Sí, mira, tens que pensar que aquest 2 de 8, quan el va començar a fer Vilafranca i la Vella de Valls, que començaven li deien la bèstia indomable, perquè deien que era un castell que no es podia descarregar, que els experts deien que era un castell que era impossible. Però fixa't, l'han carregat, l'han descarregat, i ja hi ha tres colles que fan com són la Vella de Valls, quatre colles, perdó, Vella de Valls, Minyors de Terrassa, Castellers de Vilafranca i Joves de Valls. Vull dir, de bèstia indomable ja ha passat a... Bueno, anava a dir Corderillo, no?, perquè és un senyor castell, però Déu-n'hi-do.
Ho semblava, com el tenien paradet a les Joves, semblava que fós fàcil, però no és gens. Tenim també, bueno, parlaves d'aquest aniversari de Vilafranca, tenim també Sant Magí, no? Que Sant Magí actuaran les colles...
Les quatre colles tarragonines, que tenim la Jove de Tarragona, que està intractable, vull dir, porta un camí ascendent, Castellers de Sant Pere i Sant Pau, que Déu-n'hi-do també amb la seva categoria, el que estan pujant, i veurem Xiquets del Serrallo i Xiquets de Tarragona, que, bueno, començant molt fluixets, però jo crec que Sant Magí és un dia d'aquells per donar un pas més, saps? És el seu patró i tiren d'orgull casteller.
Ah, és de Xiquets de Tarragona que podrem veure.
Home, jo crec que la Jove, aquest 5 de 9 que el té impecable, aquest 9 de 8 també, segur, i llavors faltarà veure el tercer castell, inclús el Pilar. Veurem aquest tercer castell que està entre un castell amb l'agulla, o veurem el que veurem.
Home,
ara mateix la...
Per aquí Tarragona, en lloc del 9 de 8 amb el Pilar, es comentava que ahir, depenent de com anés la diada, volien tirar el 4 de 9 amb agulla i el 2 de 9 amb folre i manilles.
Pues Déu-n'hi-do, Déu-n'hi-do, a la plaça de les Cols, eh? Són castells d'aquells que fa la sensació que no hi caben, eh? Per lo que és la plaça. Me'n recordo quan la jove es va fer el 9 de 8 allí, semblava que faltava plaça, no sé si ho vas viure, tu?
Sí, Marina. Sí.
La Marina té informació privilegiada.
No, sí, no, clar, tampoc
com a bona tarragonina.
Exacte.
Però avui dia és una... La gent que no coneix aquesta diada de Sant Magí, hi ha gent que van una vegada i diuen és que és incòmode perquè... No. Si t'agraden els castells, és una diada d'aquelles que a més té grada, una grada natural, que són les escales de la catedral, és una grada com si fos un estadi, mm-hmm. I a més el que t'agrada, el que agraden els castells, vas ahir aguanta. A vegades hem sortit d'ahir a quarts de 4 de la tarda, però diuen que sarna con gusto no pica, no?
I n'eres tu de dos, a mirar-t'ho.
Sí, i tant, i a més cau en festiu, que cau en diumenge, vull dir, té tots els al·licients per no perdre-t'ho.
Clar, perquè per un casteller també és bonic, lògicament, fer els castells, que per això esteu, sou castellers, però anar a veure les diades també, Déu-n'hi-do, si us foteu unes rutes, si no actueu, no?
Sí,
suposo però... que esteu bastant implicats, o passeu, o dieu, mira, aquest cap de setmana o avui no em toca, saps què? Canvio de terç. No sé si amb això mira, teniu una contradicció, no?
Hi ha dues maneres. Hi ha una que vas tu a fer castells i després hi ha una altra que tenia que anar annexa amb la gent de castellera, que és la ruta gastronòmica.
Ah, aquesta és la millor.
D'anar a esmorzar a la població que vas veient passant Magí. Pues el cas contint de Tarragona, la teva companya ho sap millor que jo, hi ha 1.000 puestos per anar a esmorzar. Llavors, tot és més llevadero, saps? Vas a esmorzar tard, fas un bon àpat, llavors no t'importa tant anar a dinar més tard, perquè com que ja has esmorzat bé, vull dir, jo crec que tenia que anar nets amb l'agenda, una bona guia gastronòmica d'esmorzars de forquilla, que diuen ara.
Marina, no podem fer propaganda, no?, de llocs on anar a esmorzar per Sant Magí.
No podem fer propaganda, però jo només diré que per Sant Magí, per Santa Tecla, l'habitual de les persones que van a veure castells, que són aficionades als castells i també dels propis castellers i castelleres, és anar a esmorzar abans per la part alta, a reserva amb antelació, i van a esmorzar allí.
Sí, veus com està ben enterada com a bona tarragonina.
Badó, parlem de Sant Fèlix. A Sant Fèlix creus que podrem veure el primer duel Vilafranca-Vella de Valls?
Diuen que sí, Vella de Valls està matxacant molt aquest 9 de 9, que només de dir-ho ja sona molt gran, aquest 9 de 9, perquè és, la gent que heu vist el 9 de 8 és un castell que ja té un volumen, imagineu-vos un 9 de 9. I és un castell que està sonant molt. Nosaltres al programa Torre Sec, que fem aquest programa, amb aquesta emissora, perdona, parlem molt amb l'Albert Martínez. I bueno, és un castell que sempre diu que l'estan treballant, i fixa't que potser és l'any que la Vella de Baix ha fet més 9 de 8 per on te va. O sigui, aquest seguiment del 9 de 8, el 9 de 8, el 9 de 8, jo crec que veurem. I bueno, i Vilafranca juga a casa seva. Clar, Vilafranca té aquest pendent, aquest 4 de 10, que no l'ha pogut descarregar mai a la seva plaça. Té aquest 3 de 10, que ja el va descarregar a Vilanova. I després alguna pareta en dulce d'aquestes que se presenta, aquest de 2 de 9 sense forro, amb forro sense manilles. És que tenen tant volumen de castells que bueno, és per gaudir allò, mirar i gaudir, eh?
Mirar i... Badó, escolta, digues, Marina.
No, digues.
No, li volia demanar ara pels nois, però si tens alguna qüestió de...
No, els nois de la Torre, que estan fent unes actuacions magnífiques enguany.
Sí, van començar per... Bueno, anava a dir van començar per Sant Joan, no? Van començar abans. Perquè hem anat adelantant allò, castells que fèiem a la millor per Sant Joan, els hem anat adelantant amb les diades com de David Sánchez, com Pallaresos, tot això, i portem un d'això ascendent, i ara estem amb aquest 4-8 que estem ensetjant, la gent està molt il·lusionada, i després hi ha una Torre de Set que també estem allò treballant, però ja sabeu la gent que del món dels castells que és picar molta pedra i no sempre surt, però bueno, eternament meravellats d'aquesta temporada que estem fent, perquè Per exemple, estem a 16 d'agost i portem 30 i pico de castells de set, i d'aquests 30 i pico en portem 10 o 12, no? Mm-hmm. 15 per ser més exactes, de gamma alta de set. Això els altres anys ho fèiem a final de temporada, llavors estem molt contents de moment.
I aquest 4 del 8, quan el podríem veure per les places?
Pues si tot n'és bé, el 2 de setembre, que és la diada de festa major d'aquí a Torremarra, Santa Rosalia, que actuem amb xiquets de Tarragona i amb nens del Vendrell.
De fet, teniu una campanya per xarxes socials, no? Sí. Fent una mica de crida, no? També...
La paraula aquesta del carro gros.
Bé, nosaltres, clar, sempre estem parlant, lògicament, parlem de colles grans i parlem de castells de 9, de 10... Ostres, però la feinada que fan les colles d'un nivell inferior també, déu-n'hi-do, s'ha de valorar com s'està treballant, no?
Jo, Carol, sempre ho faig el mateix, mira, i la nostra companya ho sap, perquè Tarragona té un equip de segona divisió com és el Nàstic. O sigui, uh-huh. El fàcil és omplir un estadi com el del Barça. El difícil és omplir el camp del Nàstic, perquè és un equip de categoria inferior. Doncs els castells igual. Hi ha les colles punteres que tenen tots els privilegis, i llavors hi ha les colles més petites, doncs que anem picant pedra, i sembla que vulguem allò com si es van cobrint de sostre i anem traient el cap, no? I en mica, doncs fa molta feina les colles, i a més també s'ha de comptar que hi tenen molta sortida les colles grans, uh-huh. en places que hi ha colles petites, i llavors és aquest equilibri que hi ha entre colles grans i colles petites.
I en això estem, no?, en cridar que vingui gent, que vinguin els assajos, no?, i això, que vingui gent a les diades, també m'incloc, ara em fustigaré, a fer una mica de pinya, no?, perquè, clar, si no, els castells no es poden aixecar si no hi ha una bona base, no?, una bona pinya.
Mira, de fet, això que deies dels xatges, estem fent una crida a tot el que és el poble de Torredembarra i tot el seguici popular, perquè cal recordar que tenim un seguici popular ampli i gran, que a veure si entre tots podem arribar a tirar aquí a la festa major aquest 4 de 8, que seria el sostre dels nois de la torre, i bueno, per què no, el somni, no?, el somni de poder arribar a fer un castell de 8. Fa 4 dies vam tindre la sort que la Jove Tarragona es va fer plaça de gamma extra després d'un munt d'anys, doncs per què no ara, penjant a tots també la placa del primer castell de 8 de Torremarra.
La Jove va fer plaça de gamma extra, però abans ho havien fet els xiquets de Tarragona amb un 2 de 9 amb Folre Manilles. Badó, estarem pendents de a veure si podeu fer aquest 4 de 8, que tingueu molta sort els nois de la Torre, i també estarem pendents de totes aquestes diades que venen ara cap a finals d'agost, perquè prometen molt.
Sí, sí, li dic a la gent que li agraden els castells que es queda un tram final de temporada d'aquells per gaudir i passar-s'ho molt bé, perquè recordem que al final de l'horitzó aquest tenim el concurs de Tarragona, que ja és el top 10.
Moltes gràcies, Badó, i moltes gràcies a tu també, Carol.
Vinga,
vinga, adéu. Fins ara.
Adéu.